migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida començarem a parlar i a valorar, doncs, en aquest segon dia de les rebaixes del transport públic, com està funcionant i quina és la impressió, sobretot, els objectius i què s'espera al final, quan acabi tot el dia 31 de desembre, perquè això no és per sempre, doncs, quins resultats es poden esperar. Sobretot, ho mirarem des del punt de vista dels usuaris. Parlem amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic, amb la Gina Montesinos, sobre el tema. No només això, sinó que en parlarem també de grups sanguinis. El grup sanguini A és més propens a patir un ictus abans dels 60 anys. El titular és molt groguenc, és molt alarmista, però tranquils, és una qüestió... Recordeu quan el Banc de Sang i Teixits va publicar fa 2 anys, quan començava tota la pandèmia, que també el grup A era més propens al contagi? El grup A el que més i l'O el que menys. Bé, és aquell percentatge petit que dius, bé, doncs sí, sembla que sí, però no és una qüestió que sigui determinant, eh? O sigui que alarmismos los justos. Però abans d'això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb la Mar Puerto. Mar, com estàs? Bon migdia.
Hola, bon migdia. Què tal, Miguel?
Molt bé, com tenim el temps?
Doncs mira, avui el temps serà insegur, per variar.
Sí, molt bé.
Serà insegur, amb nuvolades creixents ara de cara al migdia, que aniran també acompanyades de possibles ruixats que podran afectar qualsevol punt del territori, tot i que seran més probables cap a la meitat est en general, però seran d'intensitat entre feble i moderada, i acumularan quantitats de precipitació poc abundants, tot i que en alguns indrets diuen aniran acompanyats d'algunes tempestes. Esperem, però, que no siguin com les dels darrers dies. Pel que fa a la temperatura, la màxima serà semblant o més baixa a les comarques de Girona, i a hores d'ara aquí a Barcelona tenim 29 graus, 31 a Girona, 29 a Tarragona, 26 a Lleida i 22 graus a Andorra, la Vella.
Doncs ja sabeu que una tempesta us pot agafar ara, demà en unes hores o demà. Per diumenge sembla que no hi ha previstes tempestes, encara que el que convindria pels embassaments... Sí, correcte, mai se sap. El que convindria per la sequera i els embassaments seria que plogués a les capçaleres dels rius, això per començar, però l'aigua cala a tot arreu, eh? Marc, com tenim el trànsit i el transport públic?
Doncs pel que fa a l'estrat del trànsit, en aquests moments circulació amb retencions amb un carril tallat per avaria a l'A2, al Bruc, direcció Lleida. Retencions també amb un altre carril tallat a l'AP7, a Castellbisbal, direcció Girona, i circulació intensa en aquests moments a la GI-553 a Sant Feliu de Buixalleu per anar cap a Hostalric. En el transport públic destaca també una incidència amb retards de fins a 15 minuts als trens de l'R2.
Ja sabeu, prudència, si heu d'agafar el cotxe, eh? I què en destacarem de l'actualitat?
I de l'actualitat t'explico que la Policia Nacional ha detingut 6 persones d'una organització criminal dedicada a la prostitució de dones estrangeres a Mont-roig del Camp. El modus operandi que utilitzaven era captar dones estrangeres amb dificultats econòmiques i en situació irregular, i les obligaven a exercir la prostitució durant les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. En l'operatiu s'ha detingut el màxim responsable de la xarxa, però hem de dir que els detinguts han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció número 4 de Reus.
Mal, moltíssimes gràcies.
Cuida't, gràcies a tu.
Bon cap de setmana.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb la Sílvia Ortiz. Com estàs? Bon migdia, Sílvia.
Bon migdia, Cruz.
I el mercato se acabó. Xapem paradeta.
Senyor, i el Barça va acabar complint objectius, donant sortida a Aubameyang, incorporant els 2 laterals que volia Xavi. Està pendent de fer oficial el fitxatge de Marcos Alonso, que s'ha desvinculat del Chelsea i arribarà com a agent lliure. És una operació paral·lela a aquest traspàs d'Aubameyang, que finalment es va tancar amb el Chelsea per 12 milions d'euros. Héctor Bellerín ja ha arribat a Barcelona. El lateral s'ha desvinculat de l'Arsenal i signa per una temporada. En l'apartat de sortides, Desmarcha s'ha dit al Milan, Abde a Osasuna i Braithwaite a l'Espanyol després de rescindir contracte. Precisament l'Espanyol està presentant el danès en aquests moments, que acaba de dir que ha estat una decisió fàcil de prendre, que comparteix valors amb l'Espanyol i que el míster Diego Martínez li ha transmès molta ambició. També avui a l'Espanyol, aquest matí el president Chen Yancheng, en una trobada amb els mitjans, ha negat que existís un error en la sortida frustrada de Raúl de Tomás del club. Assegura que no es va arribar a un acord amb el Rayo Vallecano i que no és cert que la documentació arribés tard. Però va ser el ridícul de la jornada.
Cuando las uvas están verdes,
sí, senyor,
dices que no llegas a por ellas.
La no sortida de Raúl de Tomás va provocar que no es poguessin incorporar Luis Rioja ni César Montes, que eren els 2 objectius de l'Espanyol en aquesta recta final del mercat de fitxatges. El Girona ha anunciat que Estuani ha patit una arrítmia cardíaca benigna i el davanter uruguaià de 35 anys estarà de baixa aproximadament un mes. Està parlant en roda de premsa Mitchell, perquè l'equip juga demà a les dues del migdia a Mallorca, amb sis baixes. Mitchell ha dit que la baixa d'Estuani és per un mes, que per tant no és important aquesta arrítmia, és benigna, de fet. El club va tancar cinc fitxatges en l'últim dia de mercat, bon mercat de fitxatges del Girona, Oriol Romeu, dos porters, Toni Fuidías i Paulo Gazzaniga, i dos davanters, Manu Vallejo i Toni Villa. I l'Andorra va fitxar el davanter suec Sinan Bakis i l'extrem de Sierra Leone, Mustafa Bundu.
Pues tenim un mercat ja apanyadet, ara ja podem concentrar-nos al que serà tota la jornada del cap de setmana, ja la Lliga, Champions i de més, a la resta de temporada, vaja, eh? Sílvia, moltíssimes gràcies.
Després.
Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva local a casa nostra, Esports Cope, amb el Joan Batllori. De seguida parlem amb l'Associació de Promoció per al Transport Públic, amb la Gina Montesinos, i amb la gran pregunta, quins resultats esperem de la rebaixa de preu al transport públic? De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, una cosa, ¿has intentado perder peso y no entiendes por qué no hay manera de que esos kilazos desaparezcan de una vez por todas? Bueno, pues si tu propósito, porque igual no quieres adelgazar, pero si tu propósito es adelgazar, ganar salud, deshincharte, eliminar toxinas y deshacerte de los excesos veraniegos, pues tenemos lo ideal, que es el plan 1, 2, 3. Ya nuestra dietista Enriqueta. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cruz, muy buenos días. Pues sí, tenemos el plan 1, 2, 3 de Clínite, que nos va a permitir perder peso, pero seguro, ¿eh? Y además no son batidos, vamos a seguir comiendo, olvidándonos del efecto rebote. Con el Plan 1, 2, 3 conseguiremos perder peso y, sobre todo, bajar volumen, deshincharnos.
Eso es, porque además el Plan 1, 2, 3, escúchate, está realizado con ingredientes naturales, tiene registro sanitario, por supuesto, es económico, fácil de hacer, es apto para todo el mundo, hombres, mujeres, cualquier edad. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, vamos a adelgazar de 4 a 7 kilos. ¿Vamos a pautarlas? ¿Qué vamos a hacer la primera semana, Enriqueta?
Mira, repasamos. La primera semana son los sobres de piña, que son drenantes, ¿eh? Nos ayudan a eliminar toxinas, de exceso de este verano, deshincharnos, perder más de una talla, eliminar los michelines y, sobre todo, despedirnos de la retención de líquidos y del volumen.
¿Y cómo seguimos la segunda semana?
Con los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos, cuidamos la flora, tendremos buenas digestiones, nos despedimos del estreñimiento y perdemos más de 3 kilos.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues aquí llegan las cápsulas, que son captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y el resultado en estas 3 semanas, pues el resultado es de 4 a 7 kilos menos y además mejorando la salud, ¿eh? Porque nos baja el azúcar, el colesterol y regulamos la hipertensión. Todo son ventajas realizando el plan 1, 2, 3, que lo puedes tener en tu domicilio sin gastos de envío y que lo único que tienes que hacer es marcar este teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53 es el teléfono del plan 1, 2, 3. Y además, Enriqueta, hoy tenemos una promoción fantástica. Bueno, cuéntanos.
Cuéntame
esta promoción.
Para ti y para los oyentes de COPE.
De acuerdo.
Si llaman ahora, van a tener de regalo con el plan 1, 2, 3 las 3 infusiones que son de plantas medicinales, la detox, más la drena, más la lipo, pero también van a tener de regalo el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para que sea fácil de aplicar cada mañana un masaje para destruir pues esa grasita externa, la barriguita, los michelines o los muslos, ¿no? Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3 y solo marcando el teléfono 650-51-52-53 lo vas a conseguir. Vas a por fin perder ese peso y bajar ese volumen con el plan 1-2-3.
Fijaros, ahí está ese teléfono, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para aconsejaros y orientaros sin compromiso. 650-51-52-53. Vais a adelgazar más de 4 kilos en 3 semanas con el plan 1-2-3 y de promoción. Con el plan 1-2-3, pues la detox, más la drena, más la lipo, las infusiones, el gel adelgazante. 650-51-52-53 y adelgaza, recupera salud. Tus rodillas lo agradecerán, tu cuerpo, sí. La energía. Adiós al peso, adiós al cansancio. Y adelgaza seguro y de forma duradera con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, un besito muy grande. Feliz fin de semana.
Igualmente. Feliz fin de semana. Chao.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Transports diu que 160.000 viatgers ja tenen els seus títols de transports, els gratuïts en aquest cas. La ministra està veient un èxit en la primera jornada, ahir, que va ser aquesta avaluació de la primera jornada, amb la gratuïtat dels abonaments de Rodalies, de Renfe. Hi ha també rebaixes al transport públic, entre el 30% i el 50%. Bé, quan hi ha una cosa gratuïta, doncs és previsible que la gent s'apunti, sobretot si té una disponibilitat i una xarxa, de, en aquest cas de Rodalies o de transport públic important. El cas és d'on ve aquest increment? Ve de les persones que es desplaçaven a peu, amb bici, o ve del cotxe i de la moto? Això seria una altra de les qüestions a mirar, eh? Parlem dels resultats que s'esperen de la rebaixa del preu al transport públic amb l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Parlem amb la Gina Montesinos, que la tenim al telèfon. Gina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Com cau aquesta rebaixa? Suposo que bé, no? Els usuaris que li rebaixen tot això, però això augmentarà que la gent utilitzi més el transport públic?
A veure, nosaltres, per descomptat, tot allò que vagi a favor del transport públic ho celebrem. La por que tenim és que potser hi hagi un augment massa massiu de la demanda i això signifiqui una baixada de qualitat del servei. Veurem què passa. Sí que aquest primer dia, que va ser ahir, crec que van ser les dades de TMB, ja van dir que hi ha hagut un increment de ventes. És esperable, al final, quan s'ofereix quelcom gratuït o rebaixat, hi ha demanda induïda. Veurem si aquesta demanda prové de transport privat o ha estat agafada de mobilitat activa, per exemple.
Home, a veure quin percentatge, com bé dius, ve del transport privat, que seria l'objectiu principal, que vingués del transport privat. Però, clar, la gent que ve en transport privat, per exemple, a Barcelona, o a grans ciutats, és que no té una xarxa de transport públic adequada. És a dir, que aquestes rebaixes tampoc serien gaire significatives.
Correcte. Això és una de les coses que nosaltres hem fet valer. Hi ha diversos estudis i l'enquesta de mobilitat en dia feiner de l'EMF ja ho diu. El tema del preu no és el motiu pel qual la gent agafa el vehicle privat, sinó que és un tema de normalment és per al tema d'ofertes i rapidesa, és a dir, la qualitat del transport públic. Per tant, per molt que ofertem un transport públic gratuït, si no augmentem l'oferta o no augmentem la qualitat que oferim del mateix, no tindrem tant d'èxit. O la gent que utilitza el vehicle privat no decidirà passar-se al transport públic. Precisament pel que has comentat, si jo no tinc una oferta decent de transport públic per baixar a Barcelona o per moure'm on sigui, no la faré servir, sinó que aniré directament amb el meu vehicle privat, encara que hagi de ser congestió, entrades amb cues, etc. Simplement, si jo no puc, no tinc alternativa.
Clar, i després, home, el que arriba fort, no hi ha metro, potser, no hi ha bus o una freqüència de bus adequada fora, em refereixo més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona, però sí que moltes vegades sí que hi ha Renfe i ferrocarrils de la Generalitat. Serà suficient tot això per almenys intentar incentivar la gent que deixi el cotxe a casa?
Esperem que sí. El que passa que el problema que ens trobarem és que s'està actuant de manera puntual. Ara mateix, clar, pel tema dels carburants, l'electricitat, etc., és necessari un sobreesforç per part de tots. Però el problema és que tornarem a un sistema tarifari que no és competent amb les necessitats que tenim.
Clar, perquè arribarà el dia 31 de desembre i a l'1 de gener tot tornarà a la normalitat, entre cometes, no?
Correcte, és a dir, en principi no s'ha indicat el contrari, nosaltres com a PTP hem demanat que com a mínim s'estudiïn millores en el sistema tarifari i en l'oferta de cara a més endavant, ja que tot el que puguem guanyar durant aquest temps de gratuïtat no es podrà mantenir si no hi ha un més enllà.
D'acord. Clar, jo m'imaginava, estava pensant, reflexionava precisament aquest matí, dic, ostres, i si imaginem que aquesta iniciativa té un èxit important? Això significaria que el preu és també quelcom important. Si s'arriba a aquesta conclusió, s'haurien de mantenir uns preus baixos del transport públic? No dic un 30%, igual ni una gratuïtat, però sí un preu baix per utilitzar el transport públic.
Nosaltres el principal problema que veiem actualment al sistema tarifari que tenim és que és un sistema que tenim diferenciacions entre les diferents ATMs, entre alguns operadors, etc. Per tant, el que realment caldria fer és crear un sistema de tarifari per tot Catalunya i integrat en tot el transport públic, on hi hagués un sostre de despesa i que, per tant, tu haguessis de fer, doncs, com en molts altres llocs, no, que es fa el pagament per quilòmetre, que no hi hagués tan greuja de, per exemple, el salt de zona, que anem al poble del costat i paguem el doble que si anem a 4 quilòmetres més enllà.
Sí, sí, entenc perfectament. Llavors, quan parlem de transport públic, no parlem de l'àrea metropolitana, perquè podem entendre que a l'àrea metropolitana hi ha una bona qualitat i bones opcions i ofertes de transport públic, però quan surts de l'àrea metropolitana és tot un problema, Gina, i hi ha més enllà, te'n vas allunyant i l'oferta va baixant en picat.
Correcte. Això és un dels temes que més ens preocupa, i és que tot el tema de gratuïtat i de més, aplica, les gratuïtats i els descomptes apliquen només a sistemes integrats. Per tant, estem parlant que també hi ha moltes comarques, com l'Alt o el Baix Empordà, que no estan integrades a les ATMs, es queden sense gaudir d'aquests descomptes. Per tant, estem creant més greuges en aquest sentit.
Clar, t'imagino una persona que hagi de baixar, per exemple, de Barcelona, des de Vic, o als pobles del costat, té un, no diria un problema, però sí una manca d'oferta en aquest cas, Gina, fent una mica... Ja sé que no tenim bola de vidre, però quina és la previsió des de l'associació? Com ho veieu, això? Què espereu? Que quan s'acabi el dia 31 tot això, què espereu trobar?
Home, a nosaltres, si t'he de dir, el que ens agradaria trobar que les administracions ens diuen que estan treballant en un sistema integral i tarifat que inclogui la tarifació social i que deixi enrere totes les discriminacions que hi pugui haver territorials. Sent realistes, sabem que això no pot ser, i a veure que necessita un temps d'implantació més llarg, però esperem que com a mínim hi hagi hagut una mica, no, de canvi modal i de conscienciació. Veurem com va, també sabem en el cas d'Alemanya, que han fet també els descomptes, i encara no han tret informes oficials, però sí que és cert que potser hi ha hagut més demanda de la que s'esperaven i ha costat absorbir-la. Veurem, nosaltres a l'octubre tenim pensat d'analitzar juntament amb els socis com ha anat aquest primer mes de setembre, quines impressions ens dona, i potser llavors sí que podem fer una mica més bola de vidre. Ara és complicat.
Ara és el segon dia, és una mica complicat, Gina Montesinos, de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
I és el què? Clar, això que posa de manifest que, parlant de Catalunya, la xarxa de transport públic té unes mancances importants en funció d'on estiguis i cap on vulguis desplaçar-te, ho explicava molt bé la Gina. Clar, beneficiats de tot això, principalment, parlem de l'àrea metropolitana de Barcelona, clarament, Bé, de seguida parlarem de sang. Per què? Doncs perquè hem descobert que el grup sanguini amb major risc de patir un ictus abans dels 60 anys és les persones que tenen grup A. També he de dir que no cal alarmar-se amb això. És una mica com l'estudi que es va fer al banc de sang i teixits sobre el grup sanguini que tenia més probabilitats o era més aprensiu a contagiar-se de la Covid, que era també el grup A. Sembla que el grup A se les emporta totes d'entrada. Però bé, parlem d'un percentatge petit. No és una qüestió que per posar el crit ara el saldi molt menys, però és un d'aquests estudis curiosos que en parlarem amb el director del Banc de Sanguis i Teixits, el senyor Enric Contreras, entre altres coses, perquè sabeu que hi ha més de 300 grups sanguinis? Te'n parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Hoy tengo el inmenso honor de poder anunciarles la llegada de Nacho Cano. Nacho, muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un gran todos. Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I és el que estàs escoltant, la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia des de COPE Catalunya i Andorra. No sé si ho sabeu, però hi ha més de 300 grups sanguinis. I es van descobrint cada cop més. D'entrada, hi ha un que s'acaba de descobrir no fa gaire, a Xerès, una família que té una sang única al món. D'això també parlarem. És molt curiós. Parlar del món de la sang s'obren unes expectatives... Perquè, clar, nosaltres coneixem el grup O, el grup A, el B i la B. Fins aquí, qui més o menys tingui clar el grup sanguini ho té clar, no? Seria l'O seria el donant... L'O negatiu seria el donant universal, la B positiu seria el receptor universal, però entremig de tot això hi ha 300 grups sanguinis i molts estudis, com el que vas fer de la Covid i el que ara ha sortit sobre l'ictus. Parlem parlem d'això amb el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, el doctor Enric Contreras, que el tenim al telèfon. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ostres, Déu-n'hi-do, quin estiu. Almenys les notícies que m'han arribat és que les donacions no han anat gaire bé. Necessitava molta sang.
Bé, la veritat és que ens hem mantingut tot l'estiu amb una situació que no era l'òptima. És a dir, hem tingut durant tot l'estiu sang per 5 dies, que no és una situació bona, però tampoc ha anat a pitjor. O sigui que hem passat l'estiu, hem passat la pitjor època i a partir d'ara remuntem.
Allà al fil, no? Allà que estem al fil, al fil. Doncs ja sabeu, la donació sempre és important. I després, nota curiosa, no sé si ho sabeu, suposo que alguna cosa ja heu sentit, però crida molt l'atenció que quan parlem de grups sanguinis parlem de l'O, de l'A, del B, de la B, positiu o negatiu, però no sé si sabeu que existeixen més de 300 grups sanguinis diferents. Com és possible això, doctor? Tota la vida ha estat enganyat.
No, el que passa és que ja et diria que si miressis una bossa de sang de les que tenim aquí al Banc de Sang i veiessis l'etiqueta,
sí
que és cert que l'etiqueta posa grup A positiu, per exemple.
Sí.
Però a sota hi ha una sèrie de lletres, positives, negatives, etc, que són aquests altres grups sanguinis. Com molt bé dius, avui n'hi ha més de 300. Però fa unes poques dies hem afegit un altre grup i d'aquí segur que durant aquest any se n'afegirà algú altre. És a dir, hi ha moltíssims grups sanguinis, alguns molt freqüents i altres molt poc freqüents.
Que jo pensava, davant d'aquests grups sanguinis, suposo que això va determinat per l'evolució, no? per la combinació genètica. Per què surten grups sanguinis nous?
Sí, la veritat és que això és per genètica. Ho has dit perfectament. Els grups sanguinis, igual que el color dels ulls, per exemple, prové de la genètica. I es poden produir petits canvis en aquesta transmissió d'informació de pares a fills. Es poden produir petits canvis, petites mutacions, que donen lloc a proteïnes noves i apareixen grups sanguinis nous.
Sí, és així. Jo pensava també precisament a l'hora de donar i rebre sang, no? Per exemple, sabem que el donant universal seria l'O negatiu i el receptor universal seria la B positiu, parlant de forma genèrica. I clar, quan penses, hi ha 300 grups i hi ha problemes a l'hora, per exemple, si malauradament hagués de rebre sang?
Sí, es poden generar problemes importants. És a dir, com molt bé dius, el donant universal és el O negatiu i el receptor universal a l'AB positiu. Però, a més d'això, quan tu has de rebre una transfusió, s'han de fer el que anomenem les proves de compatibilitat. Reproduïm en el laboratori el que passarà a la vena del que rebi la sang per garantir la compatibilitat. I aquí és on juguen aquesta resta de 300 grups sanguinis diferents. La compatibilitat gran la marca el grup ABO i el grup RH, però després juguen els altres 300.
Clar, estava pensant, estem parlant d'una societat globalitzada i no sé si això de la predominació de grups sanguinis també va per zones, no? Parlo d'Europa, o sud d'Europa, nord d'Europa, Àfrica, Àsia. Clar, amb aquesta globalització és molt normal que, per exemple, poso Barcelona, Lleida, poso Tarragona, i hi hagi persones de tot el planeta. Per tant, grups sanguinis molt diferents. Això està complicant la feina?
Sí, la veritat és que l'està complicant bastant, perquè si tiréssim molts anys enrere, doncs hi ha grups, el grup Indian, per exemple, que és molt propi de la zona de la Índia. I doncs, aquí no en tenim i no hi ha problema. Què passa? Que quan venen persones d'allà a viure aquí, una transfusió en aquests pacients és molt difícil, pràcticament impossible, que algun donant de la nostra zona, d'una ètnia diferent, tingui una sang compatible. I per fer front a aquestes complicacions que es generen, no aquí, sinó a tot el món, s'ha creat una xarxa internacional que anomenem xarxa de grups rars, de la qual forma part, per exemple, el Banc de Sang i Teixits.
Uh-huh.
És una xarxa que està comunicada internacionalment i on aquí a Barcelona doncs, guardem una sèrie de grups molt poc freqüents i quan des de Suècia o des d'on sigui necessiten un grup d'aquest tan rar i el tenim nosaltres, la sang s'envia i a la inversa.
D'acord. Clar, jo, per exemple, nosaltres aquí, els que som natius d'aquí, doncs igual no tenim el nostre grup sanguini, no seria d'aquest grup rar, però si nosaltres anéssim a la Índia, per exemple, a viure, ens passaria el mateix? O sigui, el nostre grup sanguini seria rar?
Bueno, sí, hi ha diferències. Per exemple, és molt freqüent a la Índia veure que manca un grup. Així com aquí generalment demanem sang de grup O, doncs allà és molt més freqüent el grup B i AB. Per tant, tu aquí tens el grup O o el grup A, que és un grup majoritari, i te'n vas a la Índia, i a la Índia el grup majoritari no és el teu. Resulta que és el B i l'AB.
Carai.
Per tant, hi ha canvis, efectivament. Sí, sí.
Carai. Bé, després, parlàvem d'això que cada dia, bueno, no cada dia, però cada breu temps es van afegint nous grups sanguinis, no?, a les famílies dels grups de sang, i a Xerès hi ha una família que té una sang única al món, que és un cas excepcional i que s'ha descobert al laboratori del banc de sang. Explica'ns aquest cas, doctor.
Sí, de fet, no podem dir que és una sang única al món. El que podem dir és que és una sang que fins ara no es coneixia. El que no sabem és si només la té aquesta família de Xerès o bé la tenen altres persones al món. A partir d'ara, això s'estudiarà i ho sabrem. Però a l'entrada ja podem dir que serà una sang rara. És a dir, que el 99,99% de la població no la tindrà. I a partir d'aquí ho estudiarem.
Ara afegeixo tot això al que abans estàvem parlant. Imaginem, Déu no ho vulgui, que aquestes persones per urgència necessiten una transfusió de sang. Sí. Si és única o no, o hores d'ara no es coneix cap altra persona, d'on es treu aquesta sang?
Bueno, hi ha diferents alternatives. Per exemple, nosaltres hem fet alguna vegada, quan una persona té un grup de sang tan estrany i és tan difícil de trobar, imaginem que l'han d'operada d'alguna cosa. Doncs abans de la intervenció, si no representa un risc per al pacient, li traiem sang amb ell i guardem la seva pròpia sang per després posar-li. És a dir, hi ha diferents alternatives.
Una autotransfusió de sang.
Això mateix, una autotransfusió de sang.
Ostres. Bé, després, si em permets, és que la sang és tot un món, la sang en tot això. Recordo, perdó, que al principi de la pandèmia, fa dos anys, vam xerrar sobre el tema, entre les moltes i moltes notícies que sortien en aquell moment, que es feien investigant el SARS-CoV-2, aquest coronavirus que ens ha fet la guitza, una d'aquestes notícies era que en funció del teu grup sanguini tenies més o menys risc de contagiar-te. Si malament no recordo, l'A era el que més possibilitats hi havia i l'O el que menys. Bé, era un percentatge molt petit, això no significava que no el poguessis enxampar, no? Doncs hi ha una notícia semblant que diu que el grup sanguini amb més risc d'un patir un ictus abans dels 60 és el grup A i el que menys el grup 0. Això, Enric, com ens ho hem d'agafar, això?
Sí. Aquesta notícia ha sortit ara recentment, però això és un coneixement que ja es té des de fa molt temps. Sabem que els grups sanguinis marquen diferències a nivell fisiològic. Una, per exemple, és la que has comentat de la infecció pel SARS-CoV-2, un estudi que justament vam fer aquí al Banc de Sang i Teixits i es va publicar. Però una altra és que les persones de grup sanguini A diem que tenen una capacitat per posar en marxa la coagulació de la sang més ràpida i més forta que els de grup O. I en cas contrari, els de grup O tenen més risc de patir hemorràgies precisament perquè no activen de forma tan ràpida la coagulació quan ho compares amb el grup A. I d'aquí ve aquesta notícia. Sí que és cert que els que tenen més risc de patir un ictus abans dels 60 anys, un increment de risc molt petit, són els de grup A. Però si miréssim el risc de patir hemorràgies, segur que serien els del grup O.
Clar, jo per això t'ho preguntava, dic, ostres, a veure la gent ara que té grup A, que no sigui ara que digui, no sent paranoia, ara em digui, no, home,
no,
ostres.
No.
Ja sabeu que tot això té molt a veure amb el grup, amb l'estil de vida i tot això. Això és bàsic. Sí, sí, abans que el grup sanguini, l'estil de vida és una qüestió bàsica també,
Claríssim.
Doncs després d'aquesta xerrada ens queda més clar la importància que té donar sang per ajudar i ja sabeu que aquí a Catalunya doncs a tot Espanya necessita sang. Eren 1.000 transfusions diàries, era? 1.000 donacions
sí,
diàries?
Necessitem aproximadament 1.000 donacions diàries per fer front a les necessitats dels pacients. Sí.
Doncs a veure si ara que agafem una normalitat que ha acabat l'estiu i més o menys la pandèmia sembla que ja no existeixi, doncs pugen totes aquestes donacions. Doctor Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, doctor. Doncs la curiositat de la sang, això de 300 i grup sanguini únic al món... És fascinant, a la part que perillós. Perillós si passa alguna cosa, clar, eh? Insisteixo, Déu no vulgui. De seguida parlarem de l'obra social de la Fundació Sant Tomàs d'Osona, que ha posat en marxa l'elaboració de patates, de xips fregides, amb valor social. Són treballadors amb discapacitat intel·lectual d'aquesta fundació, de Fundació Sant Tomàs d'Osona, que elaboren aquestes patates xips amb valor social, amb aquesta intent, amb aquesta força, sobretot, d'integració social. Parlem de que durant la pandèmia i durant aquest tipus de crisi, aquest sector social és el que més ho pateix en qüestió d'atur. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Día en COPE, vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
De los empleos del ejército continúan siendo hoy día inaccesibles a la mujer y eso debe cambiar.
Quiero el mismo trato, mejor y peor.
Cuando quiera su opinión, se la pediré.
Demi Moore.
¿Tiene agallas, teniente?
La teniente O'Neill, de Ridley Scott.
Un hombre puede, una mujer también.
Estreno en 13.
¡Vámonos de aquí, cagando la noche!
El domingo por la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts de dues. Treballadors amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Sant Tomàs d'Osona elaboren patates xips amb valor social. S'han invertit prop de 800.000 euros en un nou obrador per fregir patates a escala industrial. És una obra de la Fundació, entre d'altres coses, perquè el paper principal és donar feina doncs, a aquests treballadors amb discapacitat intel·lectual, que són dels teixits socials que més s'afecten quan arriben qüestions com la pandèmia, com una crisi. Parlem, precisament, amb el director general de la Fundació Sant Tomàs d'Osona, el senyor Ricard Aceves. Ricard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, explica'm aquesta qüestió de les patates xips. D'on surt la idea de la inversió i de començar a produir les patates a escala industrial?
Primer una mica dir que la situació és com la defineixes. Ja? Sí. L'atur de les persones amb discapacitat és important i, per tant, un primer motiu és a dir, escolta, hem de buscar oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca. Mm. Aquest és el motiu bàsic pel qual engeguem tot aquest projecte. Nosaltres, com a entitat, fem inserció a l'empresa ordinària, per tant, tenim unes 120 persones en aquests moments treballant a les empreses ordinàries de la comarca en el nostre segment, però tenim més de 300 treballant en la nostra empresa social, en el nostre centre especial de treball. Bàsicament fem serveis per a empreses, i ajuntaments, temes industrials, serveis industrials, temes de neteja, temes de jardineria, etc. Tradicionalment hem fet això. Però és veritat que davant la necessitat de buscar més oportunitats laborals ens plantegem que aquestes puguin ser també amb un producte propi. Pensem que un producte propi, clar, ens aporta aquest orgull de pertinença, no? Per una persona que està amb nosaltres, doncs poder veure que la seva feina genera un producte que està doncs, en un lineal d'un supermercat, en una botiga o en un espai públic i que la gent ho coneix, això t'aporta doncs, una satisfacció addicional. Per tant, sí que considerem molt important el fet de poder tenir un producte propi que fos un producte social i un producte que fes contenta a la nostra gent i que li generés aquest orgull. No? Aquesta va ser la base. No? A partir d'aquí, dius, home, què podem fer? No? I home, doncs, vam analitzar una mica diferents possibilitats. Com sempre, hi ha anècdotes no? que t'ajuden. En el nostre cas, a veure, nosaltres ens diem Fundació Sant Tomàs perquè la nostra entitat, que va néixer en 1967, vam anar al monestir de Sant Tomàs de Riudeperes, que està a Calldetenes, a la comarca. I la gent ens anaven dient els de Sant Tomàs, els de Sant Tomàs. Finalment, doncs, vam dir, home, doncs, que sigui el nom de la nostra fundació. Per tant, nosaltres som la Fundació Sant Tomàs. I resulta que la patata va arribar a la plana de Vic a través del monestir de Sant Tomàs de Riudeperes. En aquell moment hi havia frares franciscans i home, el que hem trobat és en llibres del 1900 que van arribar les patates via, en aquest cas, via l'ordre dels pares franciscans per França, que es van començar a plantar els horts de Sant Tomàs, que en aquell moment en deien trumfes i bàsicament doncs servien per alimentar els animals, però després es van anar descobrint, diguem, aquest valor per l'aliment humà i bueno, i a partir d'aquí la vam començar a menjar nosaltres, no?
És a dir, que és un producte propi ja, i a més ja té una història que ens hem trobat, però és una història que té darrere.
Sí, és una anècdota que et fa pensar i després, clar, comences a veure i dius, home, la patata és un producte de gran consum, que a tothom li agrada. La patata, a més, és quelcom que es comparteix, la patata xip. Normalment la mengem en el moment de compartir, i això ens agradava. I, home, i després també mires més coses. No hi ha ningú que ho faci a nivell de projecte social, és a dir, no hi ha cap entitat que estigui fent aquest producte. I, bueno, i vas entrant una mica en aquesta idea i al final dius, home, doncs sí que és factible perquè acabes veient que generes llocs de treball, que són llocs de treball que es poden fer fàcilment per les persones que treballen amb nosaltres, dius, home, aquí hi ha una oportunitat. És a dir, d'una anècdota, acaba sortint una idea. No?
Estem parlant de tots, abans parles de productes propis, estem parlant d'un producte propi que s'afegeix altres que ja fèieu a la Fundació.
Sí, vam començar, aquest és el segon. El producte propi, l'altre que fem, que tenim un obrador també de xocolata artesana, i bombons, és un obrador molt petit, molt artesà, però sí que fem doncs, torrons de xocolata, mones de Pasqua, ous de Pasqua, fem bombons, fem tot tipus de producte artesanal de xocolata. I la veritat és que també és una mica el mateix, no? Què ens aporten aquests productes? D'entrada, que tots els nostres treballadors volen anar-hi a treballar perquè és quelcom d'atractiu, no?
Sí.
Treballar on fan xocolata o...
Seria el meu somni, Jo estaria encantat, treballar fent xocolata.
Sí, la veritat és que tenen molt èxit, no?, aquests llocs de treball, més que no pas doncs, anar a netejar o estar en una cadena d'un producte industrial, no?
Normal.
A més, home, què hem intentat fer, no? Doncs, clar, les patates chips, en aquest cas, és un producte molt madur, hi ha un mercat, no?, hi ha molta gent que ho fa i que ho fa bé. Hem intentat diferenciar-nos. I, bueno, en aquests moments, evidentment, això pot canviar, però en aquests moments som els únics que fregim patates amb 100% oli d'oliva verge. En aquest cas és oli d'oliva verge arbequina, tot d'origen d'aquí, de Catalunya. En aquest cas ve d'una cooperativa de les Garrigues. I bé, la veritat és que tenen un sabor que tothom ens està dient que és fantàstic, que són molt bones i que és diferent, són molt saborosos.
No és el mateix fregir amb oli d'oliva extra arbequina que amb un oli, per exemple, de girassol, no és el mateix. El sabor canvia 100%. Quina producció hi haurà o hi ha? I a quantes persones donarà feina tot això?
A veure, la producció, que ara ja és petita, perquè tots just acabem de començar aquest mes d'agost,
sí.
la producció, i a veure, estem introduint el producte, de moment estem venent el producte als bons preus de la comarca d'Osona, per començar, i per tant ara, diguem, és molt poc significativa, però la planta, que és artesanal, però té cert volum, que té una capacitat per fer 2.700 quilos a la setmana. Per tant, hem de poder fer una producció una mica gran. Continua sent un producte artesà perquè el fem en paella, no el fem en túnel. Quan són patates molt a l'engròs, això ja es fa en un túnel. En el nostre cas, fem una paella gran. Intentem, volem, d'alguna manera, arribar a tot el mercat català. Almenys està a barris súpers i, si podem, doncs, també a l'hostaleria i la restauració.
Doncs és una iniciativa magnífica, una més que heu fet a la Fundació Sant Tomàs. Ricard Acebes, director general de la Fundació Sant Tomàs, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difondre aquest nou projecte, que esperem que tingui molt èxit i que en puguem parlar més endavant.
Un plaer, una abraçada forta, cuida't.
Una abraçada, gràcies.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, parlem de cinema. Parlem de cinema. En aquest cas i aquesta temporada, doncs no tindrem amb nosaltres el Víctor Esquirol perquè ha passat a millor vida. No me malinterpreteu quan dic que ha passat a millor vida, és literal, ha passat a una vida millor perquè ara ja és fixa, té un contracte fixa i ja es dedica a altres coses dins del món del cinema, ja ha deixat la crítica. El món ha perdut un gran crític de cinema, però de crítics de cinema i gent que entén, hi ha molts, i de molts tipus i de moltes maneres. Estan el que, com jo, veuen els tràilers i diuen esta peli no vull haver-la perquè no m'ha gustat el tràiler, i de gent que fins i tot veu absolutament de tot. I per què anirem aquesta temporada? I per això reincorporem el Tai San Cao. Tai San Cao,
hola, saludos.
Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué papelón me das? Porque sustituir a Víctor Esquirol es como sustituir al Capitán América en los Vengadores.
Sí, te paro, vos comenzar.
Hablaremos de una serie muy interesante. Esta sí que le gustaría mucho a Víctor y le gustará a todo el mundo que sea cinéfilo. Es History of a Film, an Odyssey.
A finales de 1800 apareció una nueva forma artística. Nos recordaba a los sueños.
Story of a Film. ¿Y esta serie de qué va?
Bueno, yo digo filming porque actualmente están filming. Podéis encontrar casi todos los episodios traducidos al castellano en YouTube también.
En YouTube.
No están todos, son 15 episodios. Es una serie de 15 documental, una serie documental.
Una serie documental de 15 episodios.
15 episodios de una hora cada uno. O sea, son 15 horas hablando solamente de cine. No es una...
¿Pero cine desde el principio hasta nuestros días? O...
Sí, sí, bueno, la serie es la adaptación de un libro escrito por Mark Cousins, que es el director también de la serie. O sea, él primero escribe el libro y luego dice, soy Juan Palomo, pues me hago la serie, la dirijo, la escribo y la locuto, porque la presenta él también. Entonces son 15 horas, 900 minutos, o sea, divididoslo como...
Resumir la historia del cine en 15 como horas, queráis, casi me parece poco y todo.
Desde sus inicios, claro, la serie es del 2011, entonces es hasta más o menos, hasta los 2000, hasta los 2000. Luego, a posteriori, hizo una película documental que duraba 160 minutos, que es ya Historia del cine, una nueva generación, porque claro, ya se le había quedado la cosa un poco como anticuada, más grande que Hollywood.
Bueno, pues tenemos la primera serie. Has empezado de un gafapastoso subido total, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Ahora, eso sí, tengo que decirte...
Este va a ser el nivel, lo digo para prepararme, este va a ser el nivel gafapastil...
Puede ser. Bueno, aunque tengo que decirte, entre esas 1000 películas, cuidado, ojo, porque hay una que te va a interesar mucho, porque se habla un momentito de Starship Troopers, ¿eh?
Hombre, gran película.
Cuidado.
Gran película con una metáfora importante detrás, ¿eh?
En medio del cine venezolano, africano...
Sale Starship Troopers.
Tailandés, de repente Starship Troopers, ¿eh?
O sea, fantástico. Bueno, ¿cómo continuamos?
Continuamos con un par de recomendaciones más de Filmin, y esta vez vámonos al apartado de películas de culto. Hay 620 películas, o sea que tienes de todos los estilos, pero yo me estoy haciendo un miniciclo de un director que se llama Roger Corman. No sé si te suena.
No.
Roger Corman es el...
Ten en cuenta que tú hablas con alguien que no...
Cierto. Que... Bueno, tú ten en cuenta que estás hablando con un cítrico de cine que...
Ya sé que tú de esto sabes, pero...
Que llevan un cítrico, ¿eh?
Si me quieres pillar, me pillas fácilmente.
Que llevan una gorra de Arale para comentar las películas.
Muy bien, fantástico.
Y entonces... Roger Corman, o sea, ese es el nivel, ese realmente es el nivel. Entonces, Roger Corman es un director que es el proclamado el rey de la serie B americana. Ahora, hoy en día, pues ya hace cine todo el mundo, pero en su momento, pues Roger Corman era el hombre que hacía películas de bajo presupuesto, pero que conseguía pues ganar mucho dinero. Era un hombre que decía que nunca había perdido dinero con ninguna película. Voy a hablaros de la primera, es un clásico de la ciencia ficción, que es El hombre con rayos X en los ojos.
¿Quiere usted que le haga una demostración de mi poder?
Es todo cuento.
¿Usted cree? Se llama John Trask. Natural de Phoenix. Tiene 27 años, de estado soltero. Carnet de identidad número 609-106614.
Parece ser que el título de la película ya muestra claramente de qué va. Es un señor que tiene rayos X en los ojos.
En efecto. Está protagonizada por Ryan Milland, un actor clásico americano, que es el protagonista, por ejemplo, de la película Asesinato Perfecto, de Alfred Hitchcock. Uh-huh. Y tiene un par de películas con Roger Corman, un binomio. Entonces, esta es la primera y la más conocida. Es una película que hoy en día tampoco está muy recordada, pero en su momento, cuando se estrenó, pues era digamos que era la película que tú veías en las sesiones de doble cartel.
Ajá, es que cuando en los reestrenos, sí, ¿no? Sí. Se llamaban de doble sesión, dobles películas, que había una buena y una no tan buena.
Entonces, esta era, digamos...
Ostras, qué tiempos aquellos.
Claro, pues, entonces, en su momento sí que gozó de mucha popularidad. Entonces, pues, no sé, supongo que gente de 50 para arriba la debe conocer muy bien. Entonces, si la queréis recuperar, pues la tenéis en Filmin. Es un clásico de la ciencia ficción, en la cual tenemos un MacDoctor que pues con su intención es mejorar a la raza humana haciendo que con unas gotas pues tengas rayos X en los ojos y puedas ver, sobre todo que tenga un uso para la medicina, para hacer operaciones. Entonces, pues bueno, pues veo que tiene un tumor que está escondido, lo puedo ver con los rayos X. Pero claro, estos experimentos siempre se van de madre y terminan mal, ¿no?
Que es lo como acabará, bueno, no vamos a restipar la peli, pero ya se ve venir que la cosa no acabará muy bien.
Sí, los MacDoctors, mal.
Taisanka, muchísimas gracias.
A ti, nos vemos la semana que viene.
Doncs amb ella acabem, arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.